l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. L'Ajuntament de Calella ha aprovat el pressupost de la Corporació Municipal per aquest 2016. Els comptes, que ascendeixen a 19,8 milions d'euros, han tirat endavant amb els vots favorables dels regidors dels dos partits que governen la ciutat, els 8 de Convergència Democràtica i els 2 del PSC. Els 4 regidors d'Esquerra Republicana i el del Partit Popular s'han abstingut i la CUP i Iniciativa per Catalunya Verds hi han votat en contra. Durant el debat plenari, tant l'alcaldessa Montserrat Candini com el tinent d'alcaldia d'Hisenda, Jordi Sitjà, han destacat que es tracta d'una proposta avalada pel pacte entre Convergència Democràtica i el PSC i, a grans trets, té per objectiu no incrementar la pressió fiscal i el manteniment i el control de la despesa. Uns comptes amb un perfil continuista seguint, segons Jordi Sitjà, un estil i unes línies que marca l'equip de govern. El regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Sebastià Tejada, ha retret a l'equip de govern que no apugi impostos com ara l'IBI per tal d'afrontar amb més garanties les inversions que, segons ell, necessita la ciutat. Tejada, però, qualifica d'impecable i professional la gestió financera del consistori, tot i que considera que es podria millorar la capacitat de negociació amb les entitats financeres i ser més selectius, apostant, diu, per la banca ètica.
Podem ser selectius, podem reconduir podem prendre decisions sobre quins proveïdors financers volem tenir, podem triar aquells que siguin més sensibles amb els problemes de la ciutadania, podem triar aquells que les seves fundacions col·laborin millor amb el nostre ajuntament i amb el nostre teixit social. Hem de ser clarament durs i beligerants en l'aplicació de la llei del dret a l'habitatge amb els bancs. I d'altra banda, i us ho proposaven, creiem que hem d'aprofitar per obrir una línia de treball, per estudiar-ho i obrir decididament una línia de treball amb aquells bancs que estan en la línia de la banca ètica.
Per la seva banda, el regidor del Partit Popular, Josep Maria Pérez Basart, a diferència de Tejada, ha deixat clar que el seu partit no vol pujar els impostos. Pérez Basart qualifica els comptes municipals de continuistes i ha parat l'atenció a la partida de les assignacions econòmiques als òrgans de govern i als regidors. Segons ell, s'ha incrementat considerablement, passant dels 151.272 euros als 296.390.
Aquesta partida de tots nosaltres que estem aquí reunits, de la partida corresponent als òrgans de govern i de regidors, que ha passat de 151.272 a 296.390 euros. O sigui, és un 96% més del que es pagava abans. I no per la gent de l'oposició, que guanyem mig euro més al mes, sinó perquè lògicament ha estat per a l'equip de govern. Vull dir, jo crec que això s'ha de destacar.
Jordi Sitjà matisa aquesta qüestió dient que en els darrers 4 anys totes les remuneracions dels regidors, que ascendien a 18.000 euros, es contemplaven com a indemnitzacions i anaven al capítol 2 dels comptes. Ara hi ha 4 regidors que cobren en concepte de salari i van al capítol 1. Sitjà, però, reconeix que hi ha hagut un increment, ja que s'ha passat dels 18.000 euros als 19.200 euros.
Però els darrers últims 4 anys es cobraven totes les remuneracions, que eren 18.000 euros anuals, per la via de les indemnitzacions, i anaven en el capítol 2, tots els regidors de l'Ajuntament. I en aquest moment hi ha una sèrie de regidors, en aquest cas són 4, que cobren per la via del salari i van al capítol 1. I han passat de cobrar 18.000 a 19.200, val a dir-ho, eh? Però, per tant, substancialment no és aquesta la diferència. O sigui, el que no està el que està de més en el capítol 1 està de menys en el capítol 2, i aquest capítol 1 també incrementat, perquè hi ha dos regidors més, evidentment, en part, un dels dos regidors incorporats del Partit Socialista està en el capítol 1, l'altre està en el capítol 2.
Jordi Sitjà ha recordat que ara hi ha 2 nous regidors al govern, els 2 del PSC, i que el sou de l'alcaldessa es contempla, tot i que ella hi renuncia perquè cobra directament com a diputada al Parlament de Catalunya. Jordi Sitjà també ha avançat que el consistori podrà oferir als contribuents poder pagar els impostos a través de la banca ètica, tot i que les grans operacions s'hauran de continuar fent a través de la banca tradicional, ja que el finançament de l'Ajuntament ve molt molt determinat per les administracions i concretament també per la Diputació de Barcelona. Des de les files d'Esquerra Republicana, la portaveu Cristina Gómez ha retret al govern municipal que no hi hagi un pla de mandat municipal on s'especifiquin les prioritats i les línies d'actuació pels propers anys. Segons Gómez, els pressupostos no inclouen projectes il·lusionants, segons ella, que impliqui una transformació de la ciutat i dels seus sectors econòmics perquè hi hagi més diversificació.
Mirant el pressupost del 2016, no hi veiem enlloc, però aquesta voluntat real de canviar les coses. És continuista. Només hi veiem accions que seran visibles a curt termini, propostes per finançar nous equipaments sense que n'haguem discutit els usos. Seria, per exemple, el cas de l'Hostal Vell. Celebrem, però, en aquest sentit, que finalment puguem garantir l'estructura de l'edifici de l'Hostal Vell, com tantes vegades els havíem demanat en exercicis pressupostaris anteriors. Celebrem que s'incloguin en aquest sentit 200.000 euros a les inversions, tot i que reclamem que abans no s'ubiqui cap dependència municipal, puguem parlar entre tots dels usos que n'hi donarem.
Des del PSC, el regidor Josep Torres diu que el pressupost recull les línies bàsiques del pacte signat amb Convergència Democràtica i subratlla que les inversions s'han augmentat un 9%.
Per dir, si en algun lloc augmenten els pressupostos, és justament en aquest capítol d'inversions. Augmentem un 9% per aquesta necessitat que hi ha de treballar per la ciutat amb una sèrie de línies estratègiques que ens han de portar a millorar l'aspecte de la ciutat i les seves potencialitats.
I des de la CUP, Jan Cata considera que, tot i que hi ha moltes limitacions a nivell local, des de Calella també es pot donar suport a iniciatives que reverteixin la tendència actual en què cada vegada els rics són més rics i els pobres cada vegada més pobres. La CUP vol, segons Jan Catà, impostos progressius on els que més tenen paguin més i els que menys tinguin paguin menys. Escoltem Jan Catà.
Crear uns impostos, unes ordenances fiscals molt més progressives de les que tenim. Fins ara, l'estratègia que hi ha hagut és de, diguem, doncs, d'una congelació i en l'augment, o amb un augment, diguem, amb una contenció, tot el nostre punt de vista, doncs, massa... Bueno, exagerada. Per nosaltres la progressivitat no passa per augmentar els impostos indiscriminadament, sinó que passa perquè la gent que més tingui més pagui i la gent que menys tingui menys pagui.
Segons la CUP, els comptes públics a nivell local també han d'apostar per reduir l'exclusió social i per la defensa activa dels drets laborals dels treballadors.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
L'Ajuntament d'Arenys de Mar vol comprar habitatge per ús social. En aquests moments s'està estudiant la viabilitat d'elaborar un plec de clàusules que permeti la compra d'habitatges buits per destinar-los a lloguer social. Al mateix temps, s'ha enviat una carta a totes les entitats bancàries sol·licitant informació del nombre d'habitatges dels quals en disposen. Ara ens amplia des d'Arenys la informació Carlota Tanganelli. Carlota, bon dia.
Bon dia. El plec de prescripcions tècniques definirà les característiques d'aquests habitatges, si bé algun d'aquests requisits serà que estiguin ubicats a Arenys de Mar, amb construcció acabada i tipologia plurifamiliar. Des d'Esquerra Republicana veuen amb bons ulls aquesta proposta i apostarien també perquè s'incloguin diferents tipologies d'habitatge. Laia Martín és regidora d'Esquerra.
La proposta en matèria d'habitatge no era només que l'Ajuntament comprés habitatge per fer-lo de protecció oficial, sinó que a més hi hagués diferents tipologies d'habitatge. Habitatge per les persones que tenen pocs recursos econòmics o per joves, que hi ha habitatges tutelats per persones amb discapacitat. També habitatges adaptats a gent gran que puguin tenir dificultats de mobilitat. Per tant, per nosaltres no és només un comprem habitatge i punt, sinó tinguem una visió més àmplia de quines són les necessitats del municipi.
Des de l'Ajuntament ja han enviat una carta a totes les entitats bancàries sol·licitant que facilitin informació sobre el nombre d'habitatges de què disposen. Així es vol fer una diagnosi dels habitatges públics que tenen els bancs per poder negociar-ne la compra.
Gràcies, Carlota, i encara en clau social, però a Tordera es treballa per la creació, en aquest cas, d'un rebost solidari per les persones més desafavorides de la societat tordarenca. Des d'allà ens amplia la informació Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
Bon dia. L'objectiu d'aquesta iniciativa és ajudar les persones més necessitades, tal i com ara estan fent Càritas o Creu Roja. Segons el regidor de Serveis Socials, Àngel Pous, es vol unificar el servei i donar-li més obertura d'estil, on els usuaris puguin escollir els productes que necessitin.
En aquests moments, el model que s'utilitza és un model en què doncs, es donen unes bosses amb un contingut que és fix i que en principi no es pot triar. Nosaltres hem estat estudiant altres models, altres poblacions. Ens ha semblat que la idea del supermercat, diríem, solidari, és la que en aquests moments convé aplicar, és el que ens sembla d'alguna manera que dignifica una mica, no?, aquest acte, diríem, de solidaritat.
Per aquest motiu, en aquests moments s'està habilitant un local prou gran, el polígon industrial de Can Verdalet, per poder dur a terme aquesta tasca.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La Biblioteca de Calella, la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, ha començat el nou any ampliant de manera substancial el seu fons bibliogràfic de la seva col·lecció local. En total són 6 llibres d'autors de Calella o bé que parlen de la nostra ciutat de temes molt diversos. Ens ho explica tot plegat l'Oriol Leo.
Can Salvador de la Plaça ha comprat la saga dels catalans a Cuba, una obra de Joan Maria Ferran i Oliva que explica la vida de persones que van anar a Cuba, entre els quals també hi ha persones de Calella. Un segon llibre que ha adquirit la biblioteca és Trens de postal al ferrocarril a Catalunya, de Miquel Tuells. Allà s'hi pot veure com era l'estació i els trens de Calella abans de la Guerra Civil. A Can Salvador de la Plaça també hi ha un conte nou de l'escriptora Laia Noguera. Es diu Relat de Sant Jordi, dins el llibre Escata de Drac, que edita cada any l'Ajuntament de Lleida. L'equipament també ha incorporat al fons local la novel·la Vanderbilt Avenue, d'Anna Casanovas. D'aquesta autora n'ha parlat la directora de Can Salvador de la Plaça, Dolors Llevall.
És una escriptora molt prolífica i que ven molt i es llegeix molt, sobretot en les nacions de parla hispana. Té diferents pseudònims, però és increïble l'èxit que té.
La biblioteca també ha incorporat un assaig fet per Josep Manuel Noguero que té 710 pàgines i es diu El carrer del cementiri. Parla del municipi de Canet de Mar, però Dolors Llevall ha explicat que fa moltes referències a la nostra ciutat.
Hi ha la història de la introducció de les maduixes, feta des d'un punt de vista molt, molt original, molt planer i també com molt minuciós. I com això, doncs, hi ha altres noms que són dignes de llegir.
I per últim, la biblioteca ha adquirit dues obres de Miquel Cuní i Martorell, els dos sobre insectes. Un es diu Aràcnidos de Amer i Montserrat, és del 1889, i l'altre és el Catálogo Metódico y Razonado de los Lepidópteros que se encuentran en los alrededores de Barcelona, de los pueblos cercanos y otros lugares de Catalunya, del 1874, que tant un com altre parlen també per comparació dels insectes de Calella. La directora Dolors Llevall ha destacat a l'autor i el valor que tenen aquestes dues obres, tant científic com històric.
L'Arxiu de Calella també guarda exemplars de les seves obres, però pensem que són obres del 1800 i que són molt difícils de trobar. El senyor Miquel Cuní era autodidacta, però era un estudiós tan intensiu sobre els insectes que va ser considerat digne de formar part de moltes institucions, com ara la Societat Espanyola d'Història Natural, l'Institut Agrícola de Sant Isidre i altres institucions per als seus estudis. Llavors, també de la Societat Entomològica de França. I és curiosíssim perquè fa un estudi minuciós quan no hi havia res, no hi havia cap relació d'insectes en aquell temps. Ell va ser un dels primers. I a partir d'aquests estudis és quan es fa la història natural dels països catalans que tenim ara, de persones com aquestes, no? Jo penso que val la pena, doncs, valorar-les perquè toca.
Tots aquests llibres ja formen part de la col·lecció local de la Biblioteca de Calella, una secció molt estimada pels lectors calellencs que serveix de base a múltiples treballs i estudis sobre la ciutat.
Gràcies, Oriol. I aquesta setmana comença l'Escola Pia de Calella, un cicle de xerrades sobre temes educatius de màxima actualitat. Un cicle de xerrades que s'adrecen a tota la ciutadania en general i no pas només a la comunitat educativa d'aquest centre educatiu de Calella.
La primera es farà aquest dijous a l'edifici del carrer Sant Pere, un cop acabades les classes de la tarda. Començarà a 6:15 de la tarda i durarà unes 2 hores. L'impartirà el doctor Carles González, expert en lactància materna i autor de diversos llibres sobre la infantesa. El tema concret de la xerrada és les necessitats afectives dels infants. Aquesta serà la primera de les 3 xerrades que es faran a l'Escola Pia abans d'acabar el curs. Ho ha explicat Cristian Negre, mestre de l'Escola Pia de Calella.
El cicle d'aquest any seran 3 xerrades, una aquest dijous, la següent, el mes d'abril, el convidat en aquest cas és en Genís Roca, que és un expert i assessor fins i tot del govern de la Generalitat en noves tecnologies, i ens van venir a parlar també a l'escola de primària sobre la relació entre les noves tecnologies i els infants i els nens. I de cara al juny, que aquesta suposo que es farà secundària, de cara al juny vindrà en Josep Lluís Sánchez Bruguerola i ens parlarà sobre professions de futur.
Val a dir que aquest dijous hi haurà servei gratuït d'aula d'acollida per als nens mentre els pares estan a la xerrada. Per altra banda, l'Escola Pia celebra aquest divendres el Dia Internacional de la No Violència i la Pau a les Escoles.
Un quart de dues, abordem la informació esportiva. Avui parlem de bàsquet. Després de la victòria d'aquest darrer cap de setmana per 47-42 contra el Taià, segona consecutiva, es confirma la millora en el joc i resultats del Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls. Els homes d'Àlex Muñoz volen seguir aquesta línia ascendent i buscaran aquesta propera jornada, aquest proper cap de setmana, la victòria a la pista del Montgat. Els nostres rivals, que venen de guanyar l'Argentona per 54-64, són els cinquens, classificats amb 9 victòries. Els calellencs ara mateix són cinquens per la cua, amb 6 partits guanyats. El líder és el Club Bàsquet Blanes, amb 13 partits guanyats, els mateixos que el Tiana i el Sant Pol. Per la part baixa, els últims són el Lloret, el Santa Susana i l'Alella, cadascun amb 4 victòries. 30 segons de pausa publicitària i arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Després d'una jornada la d'ahir amb molts núvols baixos encara al matí i més clarianes a la tarda, avui s'espera el pas d'una cueta frontal poc activa que l'única cosa que farà és que tinguem alguns núvols, sobretot aquest matí. Seran núvols alts i mitjans. També poden anar barrejats amb intervals de núvols baixos, però no tindrem un matí tan tapat com el que vàrem tenir ahir. A més, de cara al migdia i la tarda, el sol s'imposarà i dominarà tota la comarca. Els vents, en conjunt, seran fluixos. Bufaran de component variable, tot i que en predomini del sud-sud-oest de cara a aquest migdia i la tarda. I la situació marítima esperem que estigui tranquil·la. En general, dominada per la mar rissada, marees de marjol, tot i que aquest matí també hi haurà una mica de mar de fons que anirà marxant ràpidament al llarg del dia. Les temperatures aquesta passada nit han baixat, però avui, per contra, les màximes seran més altes que no pas les d'ahir. Si ahir fregaven els 17 graus en alguns punts de la comarca, avui tranquil·lament es podrà arribar als 18 o fins i tot als 19, i és que l'ambient serà molt i molt suau. De fet, de cara a demà continuarem parlant de temps estable i d'ambient assolellat a tota la comarca, amb vents fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la a tota la costa maresmenca. Les temperatures semblants a les d'avui, tant les màximes com les mínimes. Demà passat dijous esperem que s'incrementin els núvols durant la tarda. Es tracta del pas d'una cueta frontal que ha fet passar la nit de dijous a divendres, però més pena que glòria. Altre cop amb alguns núvols però sense precipitacions i amb unes temperatures que de moment aquest dijous es mantindran sense canvis i divendres baixaran una mica, però en tot cas serà un descens poc destacable.
Marxem. A partir d'ara la informació, com sempre, continua els butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer a les 2 de la tarda i a les 8 arriba una nova edició de l'Infovespre a càrrec de Dolors Lieuri. També, com sempre, podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.